Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Sandra Gómez. El CIS ha fet publicar una enquesta flash sobre la carta de Pedro Sánchez adreçada a la ciutadania després de l'obertura de diligències judicials contra la seva dona, Begoña Gómez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències. D'aquesta enquesta es desprèn que el 41,1% dels preguntats creuen que el president espanyol té raó en el que planteja, mentre que el 38,8% hi estan en contra. En canvi, quan es pregunta pel gest i actitud de Sánchez, dels que no estan d'acord amb com ha actuat el president, un 44,6% superen el que expressen, els que expressen aquest suport, un 43,1%. La meitat dels enquestats, un 48,2%, creu que l'obertura de la causa contra la parella de Sánchez és una manera d'intentar fer mal al president i només un 30,5% veu justificada la decisió del jutge. A més, el 82,6% creu que la justícia espanyola a vegades es veu influïda per poders polítics o econòmics. Avancem amb més temes. La comissària europea d'Interior, Ylva Johansson, ha assegurat aquest dilluns que presentaran al juny el pla perquè els 27 estats de la Unió Europea apliquin les noves normes de migració i asil pactades aquesta legislatura i que reforcen les fronteres exteriors, endureixen l'acollida i creen un sistema de solidaritat a la carta entre estats, entre d'altres. En una roda de premsa després de la conferència ministerial sobre l'aplicació del pacte migratori d'asil, Johansson ha apuntat que després de la presentació del pla d'implementació comuna, al juny treballaran amb els estats membre perquè aquests elaborin els seus propis plans nacionals que han de presentar com a molt tard al gener. A l'hora que els països fan els seus plans, Johansson ha apuntat que l'executiu comunitari ha d'analitzar les necessitats financeres de cada país per l'adequada aplicació de les normes. Recordem que les noves normes de migració i asil començarien a aplicar-se d'aquí 2 anys. Tornant a casa nostra, Protecció Civil ha donat per finalitzada la fase d'alerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el PlaSecCat, un cop aturada la fuita d'amonia que s'ha produït aquest dilluns al matí a la cooperativa Fruits de Ponent d'Alcarràs. Els bombers han activat una desena de dotacions que en arribar han pres mesures d'amoníac a l'exterior de la nau i també han buscat el punt de fuita juntament amb els frigoristes de l'empresa. Aquesta s'ha localitzat en una canonada dins de la cambra de manipulació dels productes. S'ha sectoritzat aquesta zona i s'ha procedit a ventilar-la. No hi ha hagut ferits i les tasques de ventilació encara continuen a aquesta hora. I més temes. Comissions Obreres està d'acord amb la resolució de la Generalitat que denega l'ERTO presentat per Freixanet perquè creu que la situació de sequera no justifica la causa de força major de l'expedient. El sindicat ha instat la direcció del grup Cavista a seure's de manera immediata amb la representació dels treballadors per negociar les mesures per afrontar la situació actual del sector, salvaguardant l'ocupació i el futur de l'activitat. Davant d'aquest escenari, Comissions Obreres insisteix una vegada més al Ministeri d'Agricultura i al Departament d'Acció Climàtica perquè instin el Consell Regulador del CAVA a prendre les mesures necessàries per flexibilitzar el marc normatiu per l'elaboració del CAVA. I el Gremi de Llibreters de Catalunya ha xifrat en 25,4 milions la facturació durant la setmana de Sant Jordi, un 6% més que l'any passat. En total s'han venut 1,98 milions d'exemplars entre més de 70.250 títols diferents, enfront dels 60.000 del 2023. Del total de llibres venuts, el 52% van ser en català i el 48% en castellà. Història d'un piano, de Ramon Gené, s'ha confirmat com el llibre més venut de ficció en català i La grieta del silencio, de Javier Castillo, en castellà. Les vendes de no ficció en català les encapçala Tor, Foc encès, de Carles Porta, i Marian Rojas Estapeu fan castellà amb Recupera tu mente, reconquista tu vida. I en esports, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha negat aquest dilluns davant la justícia haver pagat comissions a Gerard Piqué o a l'empresa Cosmos pel trasllat de la Supercopa de Futbol a l'Aràbia Saudita i també haver-ne cobrat. Luis Rubiales ha comparegut com a investigat davant la jutjat de Majadahón de Madrid que porta el cas i que vol esclarir les sospites que envolten contractes de l'entitat entre el 2018 i el 2023, quan ell n'era gestor. Davant la jutgessa, Rubiales ha assegurat que la comissió que va cobrar l'empresa Cosmos de Gerard Piqué per la seva mediació la va pagar l'Aràbia Saudita i no pas la federació. En finalitzar la declaració, ha comparegut davant els mitjans on ha insistit que no ha existit mai cap tipus d'irregularitat dins la federació.
Mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad.
Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora al punt de les 5 amb més informació.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
7 minuts que passen de les 4. El tema del dia, de fet n'hem anat parlant tot el dia d'aquí aquí a Ràdio Estel. Hem començat amb els companys de la caravana, amb Joan Trias, i ara que ja han paït la notícia, volem fer una anàlisi en fred de tot el que hem viscut les darreres hores. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de 5 dies de reflexió, ha comparegut aquest matí a les 11 del matí, concretament, per informar que havia decidit quedar-se per canviar les regles del joc, ha dit, i defensar la democràcia davant dels atacs de la dreta i també l'extrema dreta. Bé, unes declaracions de Sánchez que han sorprès, i més després de saber que a primera hora del matí s'havien reunit a la Zarzuela amb el rei. Tots els indicis feien preveure aquesta dimissió de Sánchez, però finalment, gir de guió novament, el president del govern espanyol ha decidit seguir, continuar. La pregunta que ens fem ara, i ara què? Doncs continua aquí a l'estudi de Ràdio Estel en Pau Massí, periodista Pau Massí, que des de primera hora tu has seguit les notícies, òbviament, com dèiem, tot el cap de setmana, que ens han anat arribant des de Madrid. Bona tarda de nou, Pau.
Bona tarda.
Clar, tu eres... Ens has fet un petit spoiler abans, però dels que creien que Sánchez dimitiria o veies possible que s'acabés quedant, no? Com ha estat, no?, aquest anunci final, no?
Mira, jo crec que m'ha passat, com a la majoria de la gent, que al final tothom li ha passat el mateix, que és que hem pensat de tot. Jo, en un primer moment, sí que vaig pensar que... O sigui, en un primer moment, quan tu fas un anunci, però dius que ho explicaràs al cap de 5 dies... si vols dimitir, dimiteixes. I si no dimiteixes... és que no vols dimitir. El que sí que és veritat que jugava amb una cosa, que és que per tempos, per calendari, no podia convocar eleccions directament, perquè la llei, després de les repeticions electorals dels últims anys, perquè els partits eren incapaços de pactar un govern, doncs van impedir que es convoquessin unes eleccions automàticament fins que no passi un any del 23 de juliol, que van ser les últimes. Llavors, tenia aquest avantatge. Llavors, jo també vaig pensar que el que potser feia era apartar-se a ell per ungir algun substitut, i que això obligués a tots els seus socis a moure's, sobretot pensant en campanya catalana, que obligués a Junts i Esquerra a votar un candidat del PSOE i, per tant, debilitar-los de cara al seu electorat i fer que Salvador Illa encara guanyés, o sigui, que obtingués més vots i més marge electoral el 12 de maig. Sí que és veritat que és això, no veia clar que dimitís, perquè és el que et dic, si ho vols fer, ho fas en un primer moment, si no, no t'agafes 5 dies. I
perdona, però hi ha moltes veus deien que dimitiria, fins l'últim moment.
No, sí. Sí que és veritat,
si
també, per exemple, que quan deien...
Els últims dies,
és que està visitant el rei.
Que dimitiria. Però... Que el rei, perdona, Pau, però el rei, avui, òbviament, era el pas previ, ha anat a visitar-lo, a Pedro Sánchez, el rei, però el... fa 5 dies també hi va anar.
Clar, i al final també hem de tenir en compte que avui ha anat el rei, que molta gent deia, no, si ha anat a parlar amb el rei és que ha dimitit. No, simplement li ha comunicat abans, vull dir que per deferència al cap de l'Estat, no anava a fer que el rei s'enterés de la seva decisió per la tele. Vull dir que al final el procés funciona com funciona, la Constitució funciona com funciona, i el primer ministre, per dir-ho així, el president ha de comunicar aquestes decisions al rei, i no pot ser que el rei se n'enteri per la tele. Per això et dic que quan donaven per fet que dimitiria, jo tampoc ho veia tan clar. Sí que és veritat que quan ha començat el discurs, llavors sí que he vist claríssimament que no dimitia.
En què t'has fixat?
Pel que ha dit, perquè de la manera que ho plantejava, que deia, si... ara no recordo ben bé com començava, però quan diu, si permetem que aquests discursos, que aquests atacs contra la institució, que tot aquesta... Tot el que l'ha portat a ella a tot aquest show d'aquest cap de setmana, si ella acabava dient que dimitia, pel que donava a entendre és que havien guanyat els altres. Per tant, s'entenia que si tu estaves dient tot això era per dir no han guanyat, jo continuo en el meu càrrec i en la institució. Jo és el que he entès sobretot amb l'inici del discurs. Per això li ha costat d'acabar dient la decisió que havia pres, que continuava, però ja et dic, jo quan ha començat a parlar sí que ho he vist clar.
És bo per Salvador Illa aquesta decisió?
Hi ha molts punts que sí. Hi ha molts punts que sí. Per exemple, no me recordo si va ser dimecres o dijous, just abans de començar la campanya, Salvador Illa va haver d'anar una altra vegada al Senat, a la comissió sobre les mascaretes, per donar explicacions sobre el tema Koldo García. Clar, no s'ha parlat absolutament més de corrupció i del cas Koldo García, del cas Mascaretes, durant tot el cap de setmana. De fet, una cosa que ha aconseguit Sánchez amb aquest moviment és que la presumpta corrupció que hauria comès la seva dona, però en general la presumpta corrupció que hi hauria al voltant del PSOE amb aquests casos, ho ha girat, i es presenta ell i el partit els socialistes com a víctimes d'aquest lawfare de l'Estat. Llavors, ha aconseguit que el tema corrupció no sigui una arma que pugui servir contra Salvador Illa, sinó que el pugui beneficiar, no tant Salvador Illa personalment, però sí el PSOE com a partit. Aquesta una. L'altra és que segur que mobilitza votant socialista. El votant socialista més fidel, sí que és veritat que si durant els 90, principis dels 2000, es parlava del vot dual a Catalunya, en què un mateix votant al Congrés votava Partit Socialista, votava Felipe González, i a les catalanes votava Jordi Pujol, els últims anys aquest votant votava socialista al Congrés dels Diputats i no anava a votar a les eleccions catalanes, o votava alguna altra opció, però la majoria passaven a l'abstenció. Amb aquest moviment, clar, són les primeres eleccions després de la decisió de Sánchez de quedar-se, però després del cap de setmana, d'aquest tancament de files, etc. Clar, tot això què provocarà? Que els votants socialistes vulguin fer una demostració de força anant a les urnes.
Permet-me, a aquesta hora, incorporar en aquesta conversa, avui, aquesta anàlisi que fem a fabricació pròpia d'aquests i de Pedro Sánchez, anem cap a Madrid per, com dèiem, valorar com s'ha viscut des d'allà l'anunci del president del govern espanyol de quedar-se, connectem a aquesta hora amb Gemma Sánchez. Ella és doctora en Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid i diria que ja ens escolta. Gemma, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bona tarda.
Gemma, gràcies primer de tot per atendre els micròfons de Ràdio Estel. Com estan els ànims a aquesta hora a Madrid?
Bueno, en Madrid yo creo que no había grandes sorpresas en una gran parte, digamos, de la población y del sector político. Daba por hecho hoy que el presidente no iba a dimitir y evidentemente estoy de acuerdo con lo que ha señalado Pau, ¿no? O sea, como ha ido planteando su comparecencia ante los medios de comunicación, digamos que ha hecho tres partes en su comparecencia. Una primera parte donde él ha alegado por qué ha tomado esa decisión de tener 5 días de reflexión para plantearse su posible dimisión. Evidentemente ha cargado contra la persecución que él manifiesta que sufre desde hace 10 años. Eso ya intuíamos que debido a eso, ese primer planteamiento, pues que luego iba a venir un mejoramiento, que es la segunda parte, donde él ha alegado que, bueno, que a pesar que eso no merece la pena dentro de la política, pero que hay que cambiar la política, sí. Que es la segunda parte de su discurso, donde él, lógicamente, se ha puesto a la cabeza ponerse a la cabeza para regenerar lo que él considera, evidentemente, que está fallando, que es, evidentemente, la confrontación política, la parte judicial y, lógicamente, también la parte periodística, ¿no? Y la última solo ya le quedaba decir que si él encabezaba, pues la última era afianzarse como la persona que va a llevar esto a cabo y, por lo tanto, evidentemente, lleva seguir en el gobierno. Curiosamente, eso sí que tal vez haya sorprendido, también, lógicamente, puede responder a un interés propio, ¿no? No levantar las cartas antes la partida se acaba de iniciar, porque ahora evidentemente esto tiene una repercusión en las elecciones catalanas, como entiendo que él pretendía que fuera, y posteriormente las elecciones europeas, ¿no? Es lógico pensar que si él va a encabezar esta regeneración democrática, también es habitual hay un sector que pensamos, ¿no?, que eso se tiene que traducir en acciones. Esas acciones tienen que traducirse en reformas legislativas que afecten, evidentemente, a esos tres actores. Y para esas reformas legislativas necesita, como hasta ahora, sus socios de gobierno, sus socios de parlamentarios, y lógicamente no iba a tirar ahora mismo piedras contra su tejado. No nos engañemos, hay unas elecciones catalanas que las ha modificado, como ha dicho Pau. El tablero de juego del discurso cambia, ya no se va a preguntar a ella sobre, evidentemente, caso Coldo, casos de corrupciones, etcétera, porque incluso los medios de comunicación salen tocados en esta situación, porque han sido acusados de que también promueven estas persecuciones que él alega que sufre, uh-huh, o estos desgastes que él alega que sufre. Uh-huh. Evidentemente, lo que pase en Cataluña tiene repercusión a nivel nacional.
Gemma, mira, es que es muy interesante todo lo que estás diciendo. Déjame, hacerte una breve pregunta en relación a lo que has dicho, ¿no? Con esta decisión, claro, es... desde que nos enteramos la semana pasada, ¿no? Todos hemos empezado a opinar, ¿no? De decir, sí. ¿Se trata de un movimiento táctico? ¿Es una estrategia? ¿O es simplemente un decir hasta aquí, ¿no? ¿No? Este pensamiento de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras tú este movimiento? Y si te parece, después también con Pau, hablamos de este punto y aparte que alegaba Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo crees tú, y también tú trasladaré tu pauda, cómo creéis que lo va a concretar, ¿no? Escuchábamos Yolanda Díaz hoy que también decía, ¿no? Muy bien, está muy bien, pero se tiene que llenar este punto y aparte. Si te parece, primero te pregunto sobre cómo valoras este movimiento de Sánchez tú, a priori.
Vamos a ver, a priori yo creo que desde el primer momento, desde que él anuncia o hace este comunicado, lo hace público, yo creo que da un punto de atención de que las cosas como están yendo no, bueno, pues no está de acuerdo, no le gusta. Pero una persona, si en caliente adopta, como todo el mundo ha alegado, que nadie sabía este manifiesto, ni sus más cercanos conocían este comunicado, ¿no? Lo lógico en caliente es que presente la dimisión ese mismo día, si tiene realmente intención de presentarla, ¿no? Evidentemente, él tenía una duda o era un movimiento estratégico. Lo que está claro es que durante estas semanas pasadas, los medios de comunicación y el ambiente político y judicial se había, digamos, enrarecido, primero por los casos de las mascarillas, después por los casos de su mujer, y que la tensión iba creciendo y la polarización crece. Si la polarización crece, evidentemente, no nos engañemos, electoralmente esto favorece a los dos grandes partidos, pero le estaba favoreciendo más en este caso al Partido Popular que al Partido Socialista, y yo creo que con esta estrategia, es una estrategia, por menos por mi parte, creo que él cambia el rumbo, evidentemente, del clima político judicial y vamos a decir, periodístico.
Gemma, ara sí, Pau, també t'ho demano tu, punto y aparte, com s'ha de concretar això, no? Què ha de passar ara? A partir de ahora, ¿no? Después de este discurso de Pedro Sánchez. Consecuencias políticas, ¿no? Que también deia la Gemma. Pau, tu.
Ah, no, jo crec que una cosa que segur que farà serà esperar-se als resultats del 12 de maig abans de presentar qualsevol cosa, també perquè al final li servirà per poder intentar negociar, sobretot pensant en Junts, en el resultat que pugui fer Junts, poder-li presentar alguna qüestió en relació amb el tema de la justícia, que al final, amb el tema del Laufer i amb el tema de l'amnistia, que és un dels grans temes de la política catalana dels últims anys, segur que ho intentarà jugar en aquest sentit per mantenir el suport dels independentistes. També veure en quin punt queda Esquerra i si queda molt debilitada poder regalar-los, entre cometes, que es puguin apuntar a aquest tanto. Per tant, jo crec que sí, és veritat el que diuen tothom, que és l'anunci s'ha fet avui, però s'ha de concretar i s'ha de concretar en qüestions reals i tangibles en curt termini, però no crec que abans del 12 de maig Sánchez faci cap anunci. Tot sempre tenint en compte com vagi, que potser si veuen que si fes un anunci d'alguna manera això també afavoreix Salvador Illa, llavors potser sí que el fa.
Gemma, Pau, en aquest sentit, creus que estem en un moment d'inflexió? És a dir, hi haurà un abans i un després d'aquests 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez? Estem davant d'un canvi real de la política espanyola? Teniu aquesta sensació, Gemma, des de Madrid?
Vamos a ver, ahora lo vamos a ver en la campaña catalana, ¿no? ¿Qué temas se van a tocar? ¿Cómo se van a abordar? ¿Cuál es el clima y la sensación que tiene la gente a la hora de depositar el voto? Pero evidentemente, como ha dicho Pau, el resultado que obtenga las elecciones catalanas marcarán la agenda del gobierno próximamente. Si el gobierno logra que Illa obtenga, como dicen las encuestas, una victoria clara y además que le separe de su más seguidor, que es Junts, eso le permitirá negociar con Puigdemont de una forma diferente, que yo entiendo que eso es lo que pretendía Sánchez, evidentemente con el discurso que ha dado hoy. Otra cosa es que, en este caso, la ciudadanía catalana no opte por buscar esa polarización tan grande, que es, digamos, votar al Partido Socialista en este caso, ¿no? O aumentar el voto al Partido Socialista, y las fuerzas nacionalistas catalanas saquen un resultado parejo o cercano al PSOE, donde, evidentemente, el poder de negociación de Sánchez va a haber claramente reducido, ¿no?
Gemma, nada, dos preguntas rápidas. A esta hora han comparecido ya líderes, otros líderes políticos, como la vicepresidenta, decíamos, Yolanda Díez, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo. ¿Te gustaría destacar, us agradaria destacar alguna compareixença en concret, alguna declaració concreta d'alguno d'estos líderes políticos, Gemma?
Pues a mí, sinceramente, la que... Está dentro de la línea. El PP es lógico que mantenga una línea donde diga esto es una farsa, sabíamos que tal, vamos hacia, digamos, una guerra de guerrillas, más o menos. Mm. Es cierto que Sumar se mantiene, porque es el que más puede perder. Sumar es el que le pillaba peor hacer unas elecciones, porque está claramente en retroceso. Solo hace falta ver las elecciones gallegas, donde han sacado representación, y en las elecciones vascas, aunque se presentaban por primera vez, es cierto que, digamos, que absorbían el o deberían haber absorbido el electorado de Podemos, y tampoco han hecho, digamos, un alarde de apoyo electoral, y las catalanas tampoco prometían o no prometen unos buenos resultados. Por lo tanto, lo que Sumar va a alegar es que no hay que quedarse en las palabras, sino que hay que ir más allá y establecer como la primera, yo creo que será la reforma evidentemente de la elección o de la asignación de los jueces.
De los jueces.
Esa creo que será la primera. A mí lo que más de todas las que ha habido, digamos, todas las manifestaciones, es la de Pablo Iglesias, donde él se manifestó en un principio de acuerdo, de decir hay que apoyar al presidente del gobierno, pero acordaros cuando nosotros decíamos que nos teníamos una persecución judicial, nadie nos ayudó. Yo ya he dicho que lo que ha sido la comparecencia del presidente ha sido una vergüenza. ¿Por qué? Porque se ha quedado precisamente, según él, en la parte que todos conocemos, es la parte de estrategia, pero no se han atrevido, que es lo que el sector de la izquierda y por ahí le puede pasar cierta factura. Esto a corto plazo tiene, digamos, como mucho beneficio, pero a medida que van pasando los días, la comparecencia va perdiendo, digamos, relevancia, y queda al final lo que se va a hacer es no ha sido más allá y no has establecido medidas. Entonces hay un sector de la izquierda que esto le parece poco y tenía que haber, o sea, y le exige que vaya más allá.
Claro, de hecho, si me lo olvides, Pablo, les he dicho, ha fet el ridícul a Pedro Sánchez.
I en aquest sentit també, per exemple, Aragonès ha criticat la farsa, no? El que ell ha considerat aquesta comèdia que ha durat 5 dies, que ha sigut tot el show que s'ha generat al voltant de Sánchez, i li han preguntat sobre, diu, però creu que hauria d'haver dimitit? I diu, mira, no s'ha de dimitir mai contra l'extrema dreta quan... Si la vols confrontar a les institucions polítiques. Vull dir, que Pedro Sánchez fa temps que rep atacs i que el persegueixen i li han buscat maneres de trobar-li alguna cosa per poder-lo fer dimitir. Sí, per anar-lo burxant, tal, sí. Etc. Vull dir que una mica deien que ara això tampoc era que li vingués molt de nou. Ja fa anys que és president i que ja fa anys que li intenten buscar aquests tres peus al gat. Llavors, una mica sí que era de dir-li no... Has jugat una mica amb aquesta situació personal i amb el cas concret de la teva dona ara per generar tot això. Sí que és veritat, no sé si amb el que em deies tu de les declaracions dels partits, no és d'avui, sinó diria que és d'ahir, que surt Íñigo Errejón enmig de la manifestació aquesta al carrer Ferraz,
de suport
a Pedro Sánchez, cantant-li al Pedro quédate, etcètera, i ell intentant, el que comentava ara la Gemma, no?, intentant marcar aquest perfil propi des de l'esquerra, de dir no, això no es tracta de persones, es tracta d'un atac al moviment. Sí, però el que ha passat aquest cap de setmana estava lligat, fonamentat a una persona.
Gemma, no sé si quieres, si vols afegir alguna cosa més, Gemma Sánchez, des de Madrid.
Sí. Vamos a ver, es que, como dice Pau, el problema que existe ahora de esta estrategia tiene, como digamos, cosas positivas, pero también cosas que se puede ver contra, ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Lo que hace es centrar el enfrentamiento entre los dos grandes partidos. Eso hace que los demás como que sobran, ¿no? ¿Qué ocurre? Los demás van a intentar seguir entrando en el tablero de juego y eso implica, evidentemente, exigirle a Sánchez esa reforma que él ha dicho que va a liderar. Y eso tiene también su coste, porque igual que se levanta el electorado, que al final lo que él buscaba era movilizar el electorado socialista, sobre todo aquel electorado que puede ser que estuviera más desilusionado o más desmovilizado, también se puede movilizar otra parte del electorado. Con lo cual, ahí jugamos que yo creo que los partidos, sobre todo los partidos nacionalistas, incluso Sumar, tienen mucho que decidir para no perder, digamos, el rumbo.
Gemma Sánchez, moltes gràcies. Muchas gracias por haber entrado hoy
a
analitzar aquest sí de Pedro Sánchez, com dèiem, doctora en Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid. Una abraçada, Gemma.
Muchas gracias.
I hem passat al punt de 4:45 de la tarda. Des d'un punt de vista argumental, no sé si volies afegir alguna cosa ràpida,
sí,
Pau,
no? Sí, no, amb el que deia ella, també potser Sánchez està volent crear, o sigui, recordem que hi ha tot el tema del Consell General del Poder Judicial, que n'hem parlat a vegades a la secció de les previsions de la setmana, que l'ha de renovar, que l'ha de pactar amb el Partit Popular, que té molts problemes per fer-ho, que no estigui també intentant crear un clima favorable a una reforma judicial de més envergadura i que no busqui aquest suport, que la pugui tirar endavant només amb els seus socis. Avui s'ha publicat a les dues una enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques del Govern, que va fer divendres, que va ser una enquesta flash així molt, molt ràpida, amb quatre preguntes, però, per exemple, una de les que pregunta és quina valoració fa de la justícia a l'Estat la ciutadania, si creuen que és necessari, o sigui, què creuen que és necessari. I 8 de cada 10 persones, o sigui, el 81% dels que van respondre van dir que creuen que és necessària una reforma de la situació de la justícia a Espanya. Vull dir que amb aquest moviment també ha aconseguit crear aquest clima favorable a una reforma de la justícia, que d'altra manera, si no, segurament hauria sigut molt complicada.
Escolta, saps què he pensat? Clar, aquests resultats s'han donat a conèixer avui, a quina hora?
A les dues. A les dues s'ha publicat, sí,
Tezanos,
sí.
Tezanos, tu creus que el mateix Pedro Sánchez... clar, però això es va fer la setmana passada.
Divendres.
Alguna cosa creus que li... Alguna trucada a Pedro Sánchez dient, mira, la cosa va per aquí, per allà, per poder decidir aquest... Bueno, no ho sé.
Mira, a vegades aquestes són les coses que ens pensem. Potser...
Jo crec que... l'atenció que també sortia avui a les dues després el president hagi pres la decisió de continuar.
Jo crec que Tezanos en sap prou com perquè no l'hagin de trucar per fer aquestes coses.
No, diria Pedro Sánchez, que truqués, que li expliqués...
No, però per això vull dir que Tezanos més o menys ja sabia quines preguntes havia de fer i com ho havia de fer. Potser lo de publicar-ho avui o demà al matí o això, potser sí, però...
Bueno, fem una cosa, perquè és molt interessant. Ara, hem intentat amb la doctora Gemma Sánchez, no?, treure una mica l'entrellat de tot plegat d'aquest discurs d'avui de Pedro Sánchez, però des d'un punt de vista argumental. També ens interessava avui, des d'un punt de vista comunicatiu, no?, valorar la compareixença d'aquest matí de Pedro Sánchez. Deies tu, Pau, ha començat amb un buenas tardes, que ja, si ens deien que era gravat, encara ens ho ha posat pitjor.
Sí, ens han descol·locat.
No? Deixa'm preguntar-li a Lluís Pastor, que és expert en comunicació social i persuasió. Lluís, què tal? Molt bona tarda.
Què tal, Mercè? Com estàs?
Ara sí, bona tarda. Escolta, quina valoració em fas, comunicativament, de tot el que ha passat? O amb què et quedaries d'aquests 5 dies, no? De com ha actuat Pedro Sánchez, no? Des del dimecres fins ara.
Doncs jo em quedaria, sobretot, en el moviment de la carta. És a dir, el moviment de la carta, en el seu moment, ja m'ho va preguntar, ja li vaig contestar, em semblava un moviment segurament personalment cobert per les pressions i per la situació que es troba la seva dona, etcètera, etcètera, però políticament i comunicativament era un moviment que descol·locava tothom. És a dir, que amb aquella carta adreçada a títol personal a tots i cadascun dels ciutadans, amb la qual donava un viatge una mica diferent al tipus de comunicació i posava un efecte d'una cosa realment greu, feia que totes les persones que habitualment... diguem, escolten coses en general, es fixessin en allò que estava passant, en aquesta espiral d'odi que porta a la utilització del poder judicial, diguem, per fins estrictament polítics, no? I donava un, no sé si un cop a la taula, però parava, obria un parèntesi, parava tota la vida política i social, com de fet l'ha parat durant 5 dies,
sí.
I ha posat a l'agenda informativa sobre la taula un tema que estava passant i seguirà passant, desgraciadament, que és aquesta espiral d'odi i aquesta utilització d'algunes de les institucions de l'Estat formades per persones que tenen ideologies i que poden, d'alguna manera, circular pels llindars de la llei en funció dels interessos polítics de qui els emparen. Ho ha posat a sobre la taula perquè tothom ho veiés, perquè tot Espanya s'ho pensés i ho tingués al cap. I a mi em sembla un moviment rellevant, políticament rellevant, comunicativament rellevant. Mm. En el seu moment, analitzant la carta, ja vaig dir que no dimitiria, que això, diguem, avui és fàcil dir-ho, perquè segurament la meitat de la humanitat diu que ja ho va dir, però la diferència entre l'opinió i l'anàlisi és que havíem estat analitzant la carta i semblava que, encara que era molt personal, era zero emocional, amb la qual si no n'hi havia emocionalitat, no n'hi havia pas enrere. I a mi em fa l'efecte que, diguem, és una cosa diferent. És a dir, que des d'aquest punt de vista, igual que la transició espanyola ha estat al final model de moltes altres transicions que s'han volgut copiar, aquest moviment comunicatiu del Sánchez, posem del seu equip, però posem del Sánchez, és igual, doncs canvia algunes coses en aquest país. Que, de fet, en el dia a dia no canvia de res. Ja hem vist que el Partit Popular i l'ultradreta, doncs és que això era allò que deien susto o muerte, és a dir, si feies una cosa malament i si feies altra malament, perquè el que volen és desallotjar del poder a les forces d'esquerra des de fa molts anys. No? Però la lògica del moviment m'ha semblat interessant.
Pau, vols afegir alguna cosa més sobre això? Perquè a mi em voldria preguntar-vos també, tant el Lluís com a expert en comunicació, tu, Pau, com a periodista, creieu que aquests 5 dies de reflexió han estat realment per valorar el seu futur? Ara deia el Lluís, no? Per l'estil de la carta, no? O el que en defensava molt, que és aquest moviment estratègic, Pau?
Sí, jo crec que més que prendre una decisió, jo crec que també ha sigut per ell un moviment per comprovar amb quins suports comptava, amb quines forces comptava al voltant. No hi ha vist que la militància, evidentment, s'ha bolcat i han muntat autocars a davant de la seu i tal, que tots els que van prendre paraula dissabte al Comitè Federal va ser per donar-li suport i demanar-li que no plegués i que no fes res, no? Fins i tot això que es deia que hi havia ministres que no sabien ni què passaria i que la majoria estaven preocupats de que dimitís. Vull dir, jo crec que ell... Que, per exemple, el tema de la carta no crec que sigui banal que la publiqués dijous, sabent que dissabte hi havia un comitè federal. Vull dir que, torno a dir el que he dit abans, que allò que ha dit ell, que no es tractava d'un càlcul polític en un home que tot és absolutament calculadament el que fa per treure'n rèdit polític, penso que la va publicar abans d'un comitè federal justament per comprovar aquest tancament de files al seu voltant, de que tots els partits de l'oposició que li donen suport a la coalició, tant Sumar com els que estan fora del govern, han tancat també files amb ell, li han donat suport, etc. Jo crec que ha sigut una manera com si diguéssim de reafirmar-se, de saber-se que té tots aquests suports al voltant i que, per tant, té una xarxa que no permetrà que caigui.
Que li donen suport. Mm. Lluís, tu com ho veus, això?
Doncs sí, aquest és un dels altres efectes que jo crec que va aconseguir la carta, és a dir, fer que totes aquelles forces del bloc de la investidura, d'una manera o d'una altra, s'ha de tenir en compte que hi ha alguns partits que no poden donar obertament perquè estan en plena campanya, però d'una manera o d'una altra, diguem, s'alineessin amb ells. Tingues en compte que la carta deia una cosa molt dura, molt interessant, que deixa veure que això no s'arreglarà, però que també deixa veure tots els recolzaments que té Sánchez. I és que el que s'estava vivint amb la seva dona no era només una qüestió personal, sinó que era l'enfrontament de les dues Espanyes, de l'Espanya progressista i de l'Espanya de dreta i ultradreta. Clar, això és molt preocupant, perquè si es vol modificar elements claus del poder judicial necessites una amplíssima majoria al Parlament, en principi. Que la societat estigui tan trencada en dos farà que això no s'arregli d'una manera senzilla, però d'altra banda, com apuntava el company, doncs el que sí que posava sobre la taula eren tots els recolzaments que tenia, els activava, perquè és o el Sánchez i el seu projecte o aquesta coalició, diguem, evident del PP i l'ultradreta, perquè el PP sol no té força. Llavors, alineava tothom cap a un costat, cap a l'altre. La part, diguem, que a mi em sembla desgraciadament potent és que divideix el país amb dos blocs que no permetran l'estabilitat. De fet, l'aparició de Podemos en el seu moment i l'aparició de Ciudadanos en el seu moment, fruit del 15M, ja va donar aquesta democràcia coixa en la que vivim, segurament molt més plena i molt més matisada, etc, però des d'un punt de vista d'estabilitat governamental coixa, que té tot l'aspecte de que seguirà funcionant així durant els propers mesos.
Lluís, molt ràpid, perquè tenim poc temps, però jo crec que és interessant també. Us ho pregunto els dos. Tu primer, Lluís, per què creus que Sánchez ha fet aquest comunicat avui a porta tancada, sense opció de preguntes dels periodistes, amb Sílvia Riu? Recordem, avui a Televisió Espanyola, entrevista a Pedro Sánchez, o sigui, no? Que seria com una part. Ajuda'ns a entendre comunicativament, Lluís, no? Com s'ha presentat, com s'ha comunicat aquesta notícia d'aquest sí de Sánchez?
És evident que aquest parèntesi que s'ha obert s'havia d'obrir sense la participació dels periodistes, perquè els periodistes preguntaran coses que ell no vol respondre, i s'havia de tancar, des d'un punt de vista del seu equip de comunicació, de la mateixa manera. És a dir, que si tu deixes entre els periodistes, tot l'efecte del teu missatge queda absolutament aigualit. Qualsevol periodista de qualsevol mitjà de dreta o que recolza la dreta farà preguntes que faran que el missatge acabi sortint barrejat amb altres coses que potser no t'interessen, amb la qual cosa, diguem, el que ell volia era fer un tancament del missatge controlat absolutament per ell, i no només, sinó la posta en escena, diguem, les portes de la Moncloa absolutament obertes, com si fos el Justin Trudeau, un missatge molt presidencial. Recordem que en el nostre país, diguem, no hi ha primer ministre o hi ha president del govern, però no hi ha president de la República, perquè no ho som, però, en canvi, n'hi havia una posada en escena molt presidencialista, i, evidentment, ell vol que el missatge arribi de la millor manera possible, i això farà que el mitjà públic, per excel·lència, doncs, li faci l'entrevista aquesta nit. Al final, escolta'm, no és res que no hauria fet el Rajoy en el cas contrari, o el Feijó en el cas contrari, o el que mana en el cas contrari, aquí a Catalunya també. És a dir, que al final els equips de comunicació saben molt com fer les coses, i qualsevol participació en una jornada com avui de la premsa segurament hauria donat un caràcter més plural a les respostes i més matisos, però hauria igualit absolutament el missatge.
Una entrevista, Pau, avui a Televisió Espanyola amb els periodistes Xavier Fortes, no?
Sí, Marta Carazo, a 9:45 de la nit, en màxima audiència, el telediari de la nit, que comença a 9:00, a 9:15, l'entrevista amb Pedro Sánchez, sí. És el que diu a Lluís al final. Per mi el tema és, s'ha permès, perquè s'ha permès que els polítics puguin fer declaracions sense haver de respondre cap mena de pregunta a la premsa, amb l'excusa aquesta de la compareixença, fan el seu discurs i és el que diu ell. Al final, si hi haguessin hagut periodistes, el primer que s'hagués fet hagués sigut qüestionar-li la decisió i per què havia estat aquests 5 dies sense dir res i per què no havia pres una decisió abans, no havia fet un moviment abans. Llavors, per això ho ha fet sense preguntes.
Lluís Pastor, gràcies, eh?
No, gràcies a vosaltres per pensar-hi.
Expert en comunicació social i persuasió, gràcies per ajudar-nos a fer aquesta lectura d'aquest anunci d'avui de Pedro Sánchez. Que vagi bé, Lluís.
Gràcies a tu, Mercè, una abraçada. Que vagi bé.
Vinga, per rematar aquesta hora avui dedicada, sens dubte, als nervis que hem passat per un massiu aquest cap de setmana, tu dius que no, vius tranquil. Que
jo
no,
sí, sí. Bueno, perquè al final però era, com que fins avui no ho sabríem, no podíem. Era una mica absurd estar
en estat de
nervis.
Sí. Continua amb més força que mai, creus? Ja per rematar, el bloc, Pedro Sánchez, com ell ha dit.
Sí, i tant. Mira, només cal mirar l'enquesta aquesta del CIS, que dèiem, li donen 169 diputats. Sí que és una enquesta molt, vull dir, aquests diputats són una cosa molt agafada amb pinces, però sí que té una pujada de vot de que se'n va més enllà del 30%, que és una cosa que feia mesos que no li passava als socialistes, o sigui que sí, fortíssim. Sánchez ara mateix fortíssim.
Massip, gràcies.
Ah, tindrem Sánchez a la campanya catalana,
ui,
segur. Bueno, ui, tots els actes que no ha fet perquè estava meditant, ara els recuperarà de sobres.
Vinga, i us ho explicarem des d'aquí, des de Ràdio Estel. Gràcies, Pau, per acompanyar-nos avui. I fem una petita pausa per publicitat. I a la tornada, va, canviem de registre. No canvi de guió, ara, aquí al Fabricació, i posem una mica de música. Us proposem 12 Points. És un espectacle que podeu veure al Teatre Borràs. Avui parlarem amb el seu autor, el Didac Flores. De què va? Doncs d'Eurovisió, que també ja ho tenim a tocar. Vinga, fins ara.
Ràdio Estel.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdels, solàriums i tot el que cal per renéixer. I ara tens inscripció gratuïta només fins al 30 d'abril. Sí, inscripció gratuïta. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Un minut que passa de 3 quarts a 4, de 3 quarts a 5 ja de la tarda. El musical basat en Eurovisió 12 Points, creat l'any passat pel director Didac Flores, torna ara al Teatre Borràs de Barcelona. De fet, va tornar ahir diumenge 28 d'abril i el podrem veure en dues ocasions més. Preneu nota els dies 5 i 12 de maig, coincidint amb el Festival d'Eurovisió 2024, que, per cert, aquest any se celebra a Malmö, a Suècia. A aquesta hora tenim aquí el Fabricació, que avui li hem capgirat una mica també doncs a aquesta hora d'entrada, en Didac Flores. Didac, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda, molt bé.
És el creador d'aquest 12 Points. Escolta, o sigui, heu hagut de tornar, perquè, clar, és que ens vam quedar amb ganes de més 12 Points. Vull dir, això hauria de ser ja com un ritual, no? Quan s'acosta a Eurovisió, que torni 12 Points.
Jo crec que sí.
Bueno, o quedar-se sempre.
Jo crec que o sempre o com els pastorets per Nadal.
Exacte.
Doncs 12 Points per èpoques d'Eurovisió. És un espectacle que, bueno, tornem perquè la gent ens ho ha demanat. Llavors, és veritat que molta gent es va quedar amb ganes la temporada anterior, i com que Eurovisió és una cosa que sempre es modernitza edició rere edició, surt material nou, perquè sempre hi ha convocatòries diferents i països amb cançons diferents, doncs l'espectacle sempre està en un work in progress. Llavors, aquesta temporada es pot veure coses, o sigui, es poden veure coses que no es van poder veure la temporada anterior. Per tant, hi ha sorpreses.
Ui, va, però ens pots explicar alguna cosa?
Sí,
perquè,
tant.
Mira, pobra Didac.
Es va estrenar ahir.
I com va anar?
Què? Molt bé. O sigui, estava el teatre quasi bé ple. O sigui,
estem Us ho esperàveu o no?
No m'ho esperava, no. La rebuda que vam tenir ahir, no, jo no me l'esperava. Anàvem seguint les preventes, òbviament, sí. Però, ostres, aquesta pujada d'última hora, d'última setmana, que vam, quan vam sortir a l'escenari, vam veure la platea del Teatre Borràs plena. O sigui, és molt difícil. Nosaltres som una companyia molt petita, tenim uns recursos molt ajustats, llavors no tenim grans infraestructures de campanyes ni de promoció ni res, tenim el que tenim i ho fem tot amb el màxim rigor i amb el màxim respecte, no? I llavors poder veure la platea com estava ahir el Borràs, bueno, jo em vaig emocionar i els meus companys crec que també.
I novetats, Dida, què ens pots dir? Perquè, clar, el muntatge és un llarg popurri, per si no ho sabeu, de 120 cançons en 95 minuts.
I aquest any més... N'hi ha 121. Sí, n'hem tret algunes, n'hem picat algunes de noves.
Sí.
Com et deia, és un work in progress. Aquest any, com a novetats, a Madrid sí que es van poder veure col·laboracions especials que no es van poder veure la temporada anterior a Barcelona. Per tant, sí que es podrà veure a Barcelona ja la col·laboració especial de Soraya Arnelas, representant d'Espanya 2009.
I que aquest any donarà els punts, no?
I que aquest any és la portaveu del jurat.
És la portaveu del jurat.
Exactament. Llavors, Daniel Díjes, també, que va representar amb Algo Pequeñito, i que li va sortir l'Espontani, que també surt l'Espontani, el nostre
sí?
musical, també. És molt important. És que és molt important aquell moment.
És veritat.
Perquè el nostre espectacle és amb sentit de l'humor. O sigui, la clau és la comèdia. O sigui, sí que és un megamix interminable, bueno, interminable, entre cometes, dura una hora, quasi una hora 36 minuts.
Fantàstic.
Fantàstic.
Té una durada fantàstica.
Justa, sí, justa, Didac, justa.
Si m'ho permets, eh?
I llavors també tenim el Matías Prats, fill, que dona les últimes notícies. Vale? Aquí teníem el Toni Cruanyes, que sí que les obre, però a Madrid teníem el Matías Prats Júnior que les obria i les tancava. Llavors aquí tenim el Matías Prats Júnior que només les tanca.
Val.
I tenim la col·laboració estel·lar d'aquest any, l'estrenem aquí, a Barcelona, que és la col·laboració d'Edurne, representant del 2015, sí.
I escolta, doncs això s'ha d'anar a veure, eh?
A 5 veure.
I 12 de maig, 5 encara.
5 i 12 de maig. I per suposat, el públic podrà sentir la nostra versió especial de Zorra, que no fallarà.
De no fallarà. Escolta'm una cosa, tu ets el protagonista de l'obra musical, però t'hi acompanyen altres intèrprets, eh?
O correcte.
Sigui, el Xavi Duch, l'Esther Penyes...
La Laura Daza i el Marc Pociello, sí.
O sigui, vosaltres, en general, tots compartiu la passió per Eurovisió? O...
No. Perquè... Només jo. Ells no són eurofans. De fet, ho diuen sempre. Sobretot el Xavi Duc sempre diu, jo estic aquí perquè el Didac m'ho ha dit. Oh, i el Pofillo també. O sigui, no són eurofans, ells. El friqui sóc jo.
I els has contagiat una mica, aquesta passió, no?
Estan contagiadíssims.
Ja està, eh? Sí. Ja estan venuts, ja.
Estan fent quinieles aquest any. Sí.
Perdona, que clar, aquest any s'ajunta amb les eleccions.
S'ajunta amb les eleccions i s'ajunta amb el País Innombrable una mica, també. Eh? Jo sí. També estic una mica... que nosaltres, 12 Points, ho fem i traiem la bandera d'Israel en els moments en què sona a Benibí i en què sona Aleluia i en què sona amb Not Your Toy. Nosaltres no fem política, però és inevitable quan treus banderes fer política, no? Però, bueno, des d'aquí condemnem el genocidi, evidentment, però jo a Benibí a Bonaventura no la puc treure de l'espectacle. És un temazo i amb Not Your Toy tampoc. Però sí que fa cosa veure la bandera, i m'ho deia molta gent. Diu, veure la bandera d'Israel m'ha fet mal d'ulls. I ens ho deien.
Això t'ho deia la gent que va assistir ahir a, sí. a aquesta, com dir-ho, reestrena.
Reestrena, una reestrena.
Points, eh? Al sí. Teatre Borràs. Clar, tu, de fet, a l'obra se selecciona, o sigui, un jove de 31 anys. Clar, com ho explicaries, tu? O sigui, quin és el plantejament, Dida, quan tu dius, va, vull fer un 12 Points, un espectacle. Tela, eh?
Tela.
Mira. Dedicat a Eurovisió.
Això és el resultat d'ampolles de vi. Bueno. Aquest argument, clar, sí. O sigui, el Xavi Duch i l'Aina Tro, que són els que m'acompanyaven quan vam fer aquest estatge creatiu, jo vaig dir, jo vull fer un musical, bueno, vull fer alguna relacionat amb Eurovisió.
Val.
Amb teatre. No sabem si un concert, si un musical, si un concert teatralitzat, si... Veurem què passa, no? També perquè per qüestió de drets tampoc podem fer...
Com ha anat això, clar.
Clar, moltes vegades ens ho pregunten, no? I com ho heu fet?
121 cançons.
Nosaltres, jo sempre ho dic obertament, 8,5% a SGAE. Nosaltres no parlem ni una sola paraula a escenari, només cantem. Llavors, per tant, no hi ha dramatúrgia, per tant, no és teatre musical. És un concert teatralitzat. Nosaltres li diem musical, però a efectes legals, nosaltres estem fent un concert, com si fóssim un grup de versions que fa un tribut a Eurovisió. Llavors, aquests drets no els hem hagut de declarar, com si diguéssim. Llavors, bueno, clar, vam trobar aquesta fórmula del concert de teatralitat que ens funciona molt bé i ens vam inventar un argument futurista.
T'explica'l.
Una miqueta, no?
Sí, com a punt de partida, no? Perquè sí. La gent digui, cap allà.
Descobrim que Eurovisió està lligat a un ordre mundial. Hi ha una penya que està amagada en un altre planeta, que no sabem on són, i que s'encarreguen de dominar tots els fils del festival. Tenen unes naus i unes coses i uns laboratoris com de creació musical super avançats en tecnologia. Llavors, aquesta organització clandestina la dirigeix un personatge que es diu Euroni, que està representat per Nina, i que és un personatge una mica que ja descobrirem a mesura que avança l'obra, que és una mica dolent. Llavors, en aquest laboratori de creació musical, en aquestes naus que estan en un altre planeta, treballa un maestro, que és l'encarregat de fer anar els robots que estan allà i de trobar la fórmula Eurowin, que és la fórmula que té la cançó guanyadora que és capaç d'atraure més vegades els 12 points. Llavors, per això el laboratori es diu 12 points. Escrit com malament, perquè representa que, bueno, no és ben bé 12, sinó que és 12 amb... està escrit a la catalana.
Escolta, i ara què dius? O sigui, tu... Clar, això sempre es pregunta, eh? Didac, i segur que tu saps la resposta, com si fos aquest laboratori, aquesta màquina, no? Hi ha una cançó que diguis... quines són les característiques? Pregunta't d'una altra manera. Què creus tu, no?, que ha de reunir el tema guanyador?
Jo crec que el tema guanyador...
Clar, es pot classificar o no?
Jo crec que sí. Hi ha coses en comú, tot i que, clar... les generacions avancen, els temps també. Clar. O sigui, Eurovisió no és el mateix a l'any 70 que l'any 2024. Llavors, jo crec que en els temps actuals... un intèrpret molt carismàtic pot prevaldre sobre qualsevol tipus de fórmula harmònica musical, jo crec. O sigui, el carisma... Estem en un món globalitzat. Llavors, el carisma de l'intèrpret que surti al TikTok, a l'Instagram, que faci coses, que vagi a les prepartis, que surti per televisió, que sigui carismàtic, això penso que es pot endur molts punts. Més que canti molt bé o que guanyi una cançó molt bona. L'any passat, no oblidem, que va estar a punt de guanyar, per sobre de Lorin, el finlandès, que cantava relativament poc, amb una cançó que quasi era una joke entry, o sigui, allò amb aquelles mànigues verdes, inflades, cantava una cançó que es deia el xa-xa-xa, no?, que es movien així com raro. No em veuen per la ràdio, així vull dir, bueno, igual em veuen per
la ràdio. Que hi ha la Mondelo, també.
Així vull dir, com d'un costat com... cap a l'altre.
Sí, no?, que es movien estrany, d'una manera estranya.
Estrany. Llavors, sí. No era una gran cançó, llavors es va situar segona, per tant... Els criteris són una mica...
I has estat alguna vegada, has vist en directe a algun festival?
Mai de la vida.
Oh,
mai de la vida. Hi hauré d'anar. Sí, 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 hi hauré d'anar. Però, bueno, tampoc és una cosa que em preocupa molt, perquè per culpa, entre cometes ho dic, per culpa dels teatres, mai he vist... he pogut veure la final d'Eurovisió com així, en seguida, sempre pel el camerino, el Twitter... Yeah. Ens ha com pillat sempre treballant, els que ens dediquem al món del teatre, sobretot. I aquest any també, perquè jo, a part, estic fent un altre espectacle que està de gira, que es diu El novio de España, que estem justament en aquell dia a San Fernando de Cádiz, el dia 11. Llavors estaré a Twitter pendent, perquè potser el dia 12 al Teatre Borràs hauré de fer alguna incursió de la cançó guanyadora,
clar,
o algun moment a capella per poder regalar al públic eurofan doncs, un regalet extra, no? Que sempre intentem que el públic objectiu estigui el més content possible. És un tots els públics, ho remarco. No només és pel públic eurofan. Pot venir... tot tipus de públic. És una espectacle familiar. Els nens de 3 anys, que ens ho pregunten molt, també poden venir. Els robots no fan por. La Nina no fa por. No surten petardos. Ho dic aquí obertament. Que vinguin també els nens. És un espectacle familiar.
És un espectacle familiar. Clar, perquè tu, o sigui, d'aquestes 121 cançons, o sigui, que són cançons que han marcat la història del festival, amb quina et quedes tu? I, o quina és la que... Perquè quantes vegades has cantat aquestes cançons?
Puf, que hem fet 12 points moltes vegades. Jo potser crec que hem fet la funció potser una seixantena de vegades ja, eh?
I no et canses mai, eh?
Jo no, perquè jo penso que jo sóc molt friqui d'aquest material. Sí que és veritat que s'ha de treballar molt, perquè la tècnica... Pensa que il·lustrem cada cançó que cantem amb la pantalla LED. Tenim una pantalla LED al Teatre Borràs que fa 6 metres per 2, on surten en vídeo totes les col·laboracions especials i on es van veient tot l'algoritme que fem, o sigui, les cançons que es fusionen, o sigui, tot el funcionament d'intel·ligència artificial que fem servir amb els robots i amb el que és el laboratori de 12 Points. Llavors, cada actuació, cada cançó que interpretem, l'actuació surt projectada, o sigui, surt en pantalla. Llavors, la gent que pugui sentir Salomé pot veure Salomé el 69. La gent que senti Maciel pot veure... O sigui, està molt il·lustrat, inclús també amb la posició i amb els punts. Per tant, també és un treball de teatre documental, o sigui, no només és un concert. Hi ha molts estímuls perquè la gent no es pugui avorrir gens.
No, és que quan es vaig, no saps gaire bé on mirar, no? I us heu pensat també de fer, perquè deies, heu estat a Madrid, no?
Sí.
Heu estat aquí a Barcelona.
Farem una gira. Preguntes per això?
Sí.
Sí, farem una gira per Catalunya aquest estiu.
Que bé!
Sí, que no puc avançar encara on començarà, però és un lloc molt especial.
Escolta, i anireu per petits... O sigui, que això està molt bé, perquè sí. Hi ha molta gent que es queixa, i diu, mira, és que... Jo què sé,
sí,
mira,
no em puc mobilitzar a Barcelona...
No, perquè no hi ha trens, o perquè no
o perquè ho feu un diumenge molt tard, clar, i no sé clar. Què, no? Farem una gira per festes majors, per pobles, per la Catalunya central, sí. Nord, i també... Bueno, ja ho anirem anunciant, que estiguin els interessats molt pendents de les nostres xarxes socials, però hi haurà una gira d'estiu. Però, tot i que la nostra intenció és concentrar aquest espectacle, com els pastorets per Nadal, doncs aquest espectacle
està
per èpoques d'Eurovisió. Sí, la nostra intenció és aquesta. Nosaltres no ho decidim, això ho decideix el públic. Llavors, si el públic vol... cada any tindré tots els folls al Teatre Borràs.
Didac, per què et vas enganxar, tu, a Eurovisió?
Doncs jo em vaig enganxar perquè jo vaig créixer amb Operación Triunfo i la Rosa López i el Europe Saving Celebration van marcar un abans i un després a la meva vida. Llavors, jo era molt, molt petit, tenia 9 anys, 9 o 10 anys, em sembla que en tenia 10 ja, sí, el 2002. Jo vaig néixer el 92. I jo descobrí aquell festival on es conglomeraven moltes cultures diferents i moltes cançons, moltes llengües, em va com impactar molt. Jo era molt petit i dic, hòstia, quins idiomes i quines cançons i quins vestuaris i quina manera d'interpretar tan diferent d'altres països. Això és el que em va enganxar a Eurovisió en aquell moment. Llavors, a partir d'aquí, vaig començar a investigar sobre l'Eurovisió del passat. I des de l'Emule, des de...
Emule.
Emule. Això, la gent millennial com jo sabrà què és. Això els generació Z no saben ni el que és, ja.
Per descargar-se, no? En el seu
per descargar-nos pirata.
Pirata, sí.
Els festivals d'Eurovisió dels blanc i negre, no? Jo els tinc tots gravats amb DVD. Llavors, arrel d'allà, em vaig fer molt fan.
Didac Flores, gràcies, eh?
A tu,
gràcies
a vosaltres.
Gràcies per haver vingut avui.
És un plaer,
és
sempre.
És un sí, eh? També, mira, Pedro Sánchez ha dit sí, també és un sí. Tu els points.
Ha dit sí, Pedro Sánchez. Déu-n'hi-do, eh? També ens tenia... Ens tenia també...
Tenia tots... Des de
amb l'ai al cor.
Diu, estem tranquils. Bueno, doncs mira, millor. Didac, 5 i 12 de maig, al Teatre Borràs, 12 points.
Queden dos diumenges,
va,
sí.
Que vagi molt bé, eh?
Moltíssimes gràcies.
Vinga, petita aturada i tornem aquí a Fabricació.